El gall del monestir, amb Joan Miquel Fernández.
9 i 16 minuts del matí, estan escoltant la ràdio de Sant Cugat, a la tertúlia del gall del monestir a cugat.cat, avui amb la companyia de Joan Ramon Armadàs, molt bon dia, del Josep Maria Balcells, molt bon dia,
bon dia,
i del Pasqual d'Usó, molt bon dia.
Bon dia.
Un terratrèmol d'almenys 3,9 graus de magnitud ha sacsejat aquest dijous a la matinada al Golf de Roses i s'ha fet sentir en bona part del territori, fins i tot a Sant Cugat. Han confirmat diversos testimonis a aquesta casa. Segons l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, l'epicentre del sisme s'ha localitzat a poca distància de l'escala, poc després de 2:15 de la matinada. Primera ronda d'un sondeig que faig aquí espontàniament. Heu sentit alguna cosa? Us heu despertat i no sabíeu per què? S'ha mogut, no sé, el llit, la taula, el sofà, si estàveu mirant la tele a aquella hora?
Jo si el llit es movia és de tant com tossia, perquè estic un xem constipat i d'allò, però no m'hi ha assabentat de res. No és l'únic sisme que hi ha hagut, però bueno.
Comencem pel sisme físic, podríem dir.
És que quan has començat la producció del terratrèmol, sí, pensava que, sí, que parlaves d'un altre terratrèmol.
Que m'he aixecat avui molt literari, polític, no? Però...
L'altre me n'he enterat aquest matí, jo. Ens queda molt lluny, de fet. Ara molt... vol dir que hi ha una falla d'aquestes al costat de la costa que de moment ens toca molt lluny. I que no
familiars per la zona, aquí Sant Cugat tenim...
Però aquí s'ha sentit?
Hi ha testimonis que ens han confirmat que sí que han notat alguna cosa. Jo volia saber si en el vostre cas éreu testimonis també de...
Jo també estava dormint i no, vaja, tots els mobles i la decoració de la casa seguia al mateix lloc, no s'ha caigut res, per tant no ha degut ser gaire gros. Com a mínim allà on visió, que és a prop de l'Ajuntament.
Jo crec que l'últim sisme que es va notar amb més o menys contundència aquí a la zona devia ser l'any 93, 94, i recordo, i ens vam espantar perquè...
Home, sí que hi era.
Sí que hi era, sí que hi era, clar que hi era. I estava a casa d'un amic i recordo que les làmpades van començar a moure i no vam identificar què estava passant. Saps allò que... Un silenci...
Ah, no estem acostumats a terratrèmols, clar.
I era... Va ser força
ara
curiós.
Ara també depèn, jo crec, de l'alçària que vius. O sigui, amb un pis alt, mm-hmm, s'ha de notar més el
sí, el trasbal, sí, no sé.
Que amb una planta baixa, això. Dic jo, no ho sé.
M'agrada la interpretació que fan alguns mitjans, perquè de seguida... parlant del sisme que hi ha hagut, del terratrèmol que hem tingut a Catalunya, i afegeixen una notícia de cataclisme, no?, de què passaria si un meteorit del tamany d'una carbassa arribés a la Terra. I ja aprofitem aquí, anem filant els temes.
No, per ficar catàstrofes i...
Dic, home, tampoc... Jo crec que el Terra es mou contínuament, no ens adonem per exemple, en l'Institut Cartogràfic, que tenen el registre del dia a dia, doncs es van veient moviments contínuament, no?, que evidentment no són perceptibles.
A mi em va cridar l'atenció que vaig anar a l'IMAX, em sembla que era un signe d'aquests, que l'Everest, o sigui, és clar, es veu que les plaques tectòniques...
S'està aixecant encara, oi?
I s'està aixecant. O sigui, allò de que dius té 7.000...
Però un centímetre, dues centímetres...
Evidentment, sí, però no s'havia ocorregut que s'anessin movent i que pogués créixer. Vull dir, segur que l'orografia va canviant cada dia.
Igual que la placa d'Àfrica s'està enfonsant, diguéssim, per sota de l'europea.
Ai.
Mira, doncs ja el tema fronteres potser és d'aquí mil anys.
Més catastròfic, no fa gaire, vam fer una pel·lícula aquesta bastant dolenta que es deia Sant Andrés, que parla de la falla, sí, que hi hagués a prop de San Francisco i Los Angeles, de què passaria si allò, com aquell qui diu, realment es produís l'esquerda, que a més molts experts diuen que tard o d'hora es produirà, no? És una pel·lícula que és bastant dolenta, no ens enganyarem, però sí que està molt bé veure com podria passar això en una ciutat i en una zona, diguem, del primer món que fins i tot sembla que pugui estar preparada, però no ho està.
Aquest és el problema, això és són pessigolles.
Són què?
Pessigolles. Pessigolles antòniques. Sí. Però, clar, a la que recordes imatges d'altres terratrèmols de magnitud de 7 o 8, i les destrosses, com queda destruir una ciutat, és realment impressionant, eh? És a dir, aquí ens ho mirem també com un espectacle així a distància, però escolta,
i el que a mi em crida molt l'atenció és el viure com viure amb això, perquè ciutats com San Francisco, que la gent No sé en quines condicions potser plantejaries marxar d'allà, continua la vida, i la gent s'hi queda, no? Que és crida l'atenció, perquè no. A més l'ésser humà des de fa anys i panys que té aquest caràcter nòmada d'anar a viure on...
Però la gent diu, escolta, això passa cada 50 anys, ja ha passat aquest, doncs puc esperar 50 anys.
El problema és que ja toca, ja fa anys que toca, eh?
Jo volia dir dues coses, una, que vetllem molt pel medi ambient, amb el nivell carbònic, amb el no sé què, i en canvi això jo m'imagino que la Terra es mou sola, absolutament independent de la...
Bueno, no sé que hi busquis petroli i fas moure una mica les plaques,
sí, explica-li el Castro.
O ets el Florentino i...
Explica-li el Castro. I la segona cosa que volia dir d'això que deia el Joan Ramon és que realment a la Sibèria, per exemple, sempre fa fred. I en canvi hi continua havent-hi gent en aquests ambients hostils. És a dir, no és el que deia el Josep Maria, de que això passa cada 50 anys, sinó que allí... És, clar, és que si ens ho mirem més tot, viuria a la costa de la Mediterrània, des de l'Almeria.
Tot té un límit, perquè els moviments migratoris, evidentment, amb temes de conflictes, que tot hi ha gent que ja conviu amb el conflicte i està com... que té ja la pell curtida d'immunitzats de conviure allà i continuen... doncs patint, no és un fet geològic, però...
Perquè no tenen alternativa.
No tenen alternativa.
No, clar, perquè malgrat no hi hagi un conflicte, segueix sent casa teva. I m'imagino que molta gent s'estima a casa seva com ens estimem nosaltres la nostra, i per tant, encara que hi hagi un conflicte, encara que les situacions del clima o del que sigui siguin adverses, és casa. I això tira.
Doncs anem a parlar d'altres sismes, però aquests més... metafòrics o polítics, podríem dir. L'article 155 de la Constitució disposa que el govern espanyol pot adoptar les mesures necessàries per obligar una comunitat autònoma que no hagi complert d'alguna manera les seves obligacions constitucionals o hagi atemptat greument l'interès general d'Espanya. Aquest és un punt de partida, és una eina que disposa la Constitució i que el que anem sentint els darrers dies, després de les eleccions i després de la Constitució del Parlament, doncs se senten opinions de tot tipus, i aquesta és una eina que alguns partits polítics comencen a fer rodar i que, d'altra banda, per exemple, La Vanguardia comentava de que és un terreny inexplorat i que això fa, doncs, que moltes vegades hi hagi algunes afirmacions que inclús podríem dir que fan una mica de por, i d'altra gent, doncs, que adopta una posició, doncs, no sé, una posició des del punt de vista del desconeixement del que podria passar o el que no podria passar, les conseqüències que podria tenir les que no, i que això, doncs, és un afegit al, podríem dir, aquest embolic com el de cap que ara tenim, doncs, per la matemàtica que ens dona el Parlament de Catalunya i les actituds que es mostren des de la Càmera aquí catalana. Article 155. Responsabilitat de l'Estat espanyol, quina és l'actitud que creieu que està adoptant? Home, políticament i públicament?
Perdó. Sí. Tens raó, que La Vanguardia diu que és un terreny explorat, però no s'ha fet servir mai aquest article d'aquesta manera. Ara bé, aquest article està pensat justament per situacions com les que estan a punt de succeir, se suposa, a Catalunya. Per tant, un partit tan defensor de la Constitució com és el Partit Popular, a mi no m'estranyaria que l'utilitzés, perquè és que justament quan es redacta la Constitució, la por que es té i el motiu per posar aquest article és que passi el que ara mateix està a punt de passar a Catalunya. Per tant, no, a mi no m'estranyaria que això, que aquest article s'utilitzés o se'n fes ús, perquè anem cap a aquest camí. Ara, fins on el portaran, o sigui, fins on, ara no, el redactat que has dit, fins on es pot, diguem...
Com es traduirà.
Correcte, què vol dir? Que l'Estat espanyol d'alguna manera assumiria la Generalitat? Vol dir la mítica amenaça de vindre els tanques per la Diagonal?
La Diagonal.
Com és el dubte ara mateix, no? Fins quin punt seran, diguem, durs a l'hora d'aplicar-lo. Ara, a mi que l'aplicaran, jo acabaran tinc menys dubtes.
Jo només volia pensar, és que tampoc em passa el mateix que el Joan Ramon, no sé si el que és suprimir l'autonomia, no sé si és l'administració de Catalunya, és que no ho sé, o és també la política, suprimiran el Parlament, és a dir, es posarà la delegada del govern, o qui sigui, a manar tots els d'allò, i suprimir-se'n també la política, o suprimeixen o fan que el cap del Parlament sigui el delegat de govern. És que jo no ho sé. I a totes aquestes encara hi ha una cosa més embolicada del que deia el Joan Ramon. I és que, és clar, hi ha eleccions. I aquí tothom vol manifestar una postura de fermesa. I llavors, per manifestar aquesta postura de fermesa, doncs clar, quan pitjor millor, vull dir, o sigui, de cara a les eleccions. No sé com si el que suprimeixen és el Parlament, si el que suprimeixen són les decisions, si el president del Parlament i continua, no ho sé. O convoquen unes altres eleccions, jo això no ho sé. Què és el que es...
A veure, primer, jo diria dues coses. Entrem comentant les derivades de, les conseqüències de. Jo penso que és més important és les causes que provoquen aquesta situació. És a dir, aquesta possibilitat. I, per tant, hem d'anar a veure quines causes estan produint-se aquí a casa nostra, amb aquesta resolució aprovada per la mesa del Parlament, o doncs, almenys suggerida per la mesa del Parlament, i a partir d'aquí veiem si les derivades porten a aplicar o no un article 155. Aquest article 155, com has llegit bé, no diu que suprimirà l'autonomia, diu que obligarà a complir la norma o la llei.
A veure.
Sí, a veure, és que ara li estava agafant el paper al Joan Miquel i diu adoptar les mesures necessàries, que això és...
És on volia arribar.
El que en termes jurídics se li diu un concepte jurídic indeterminat.
Com molt bé diu La Vanguardia, és aquest article inexplorat. Clar, per tant, és
per obligar a una comunitat autònoma que no haya complido sus obligaciones constitucionales.
Però opinions les han tingut inclús abans de les eleccions. Doncs,
no, medidas necessàries.
No posa suprimir l'autonomia.
No.
Però es diu normalment quan es parla del 155 d'aquí venen a suprimir. Jo no sé com s'aplicarà. Aquest és l'interrogant.
Ni tu ni ningú. Aquí estem.
Ni si s'arribarà a aquesta prendre mesura. El que hem de veure és això. Valorar si hi ha prou motius o hi ha en les causes que estan provocant aquest debat perquè aquesta situació es pugui encarrilar d'alguna manera i resoldre. I aquest és el moll de l'os, vull dir, no és què farà ara el PP o què farà el Tribunal Constitucional, no sé.
Però
és evident que si en un moment determinat, en un marc, diguem-ne, legal, orgànic, jurídic, hi hagi una vulneració d'una determinada, dit, de les lleis que enmarquen doncs, la convivència i l'estat jurídic del país, que hi hagi d'haver mesures que puguin reconduir això, perquè no, aquí no és campi qui pugui en un país. I aquí tenim un marc, en aquest cas és ja la Constitució, a cas de Catalunya és l'Estatut, jo portava avui inclús l'Estatut aquí, sí. Perquè, és a dir, el que s'ha aprovat en aquesta resolució vulnera també l'Estatut, que és la llei nostra, la nostra, la vigent encara, vull dir, si ens anem ja trencant les nostres pròpies lleis, el nostre marc, diguem-ne d'alguna manera, fundacional com a país, llavors ja aquí doncs, no hi ha ni llei, ni norma, ni res, cadascú que faci el que li doni la gana, i això és l'anarquia.
Jo tinc dues reflexions al voltant d'això. La primera és que, segons el que sembla, tant Junts pel Sí com la CUP, una de les mesures que voldran tirar endavant, que forma part d'aquest acord per, diguem, formar el nou govern, serà la de, d'alguna manera, passar del Tribunal Constitucional. O sigui, fer que, diguem, el Tribunal Constitucional i les seves resolucions no tinguin efecte a Catalunya. O una cosa així, no? A veure,
te'n llegeixo,
no,
si vols.
Llegeixo,
i tant. Perfectament,
i tant, sisplau.
És a dir, bueno, n'hi ha dos. A veure, com a dipositari de la sobirania i expressió del poble català, reitera que aquest Parlament i el procés de desconnexió democràtica no se supediran a les decisions de les institucions de l'Estat espanyol.
Correcte.
En particular del Tribunal Constitucional.
Traduït al llenguatge, diguem, de carrer, vol dir ens passarem al Tribunal Constitucional per l'art de triomf.
Sí,
val, però, per dir-ho finament. Però moment, aquesta és la primera reflexió.
Joan Ramon, l'Estatut diu que nosaltres, l'Estatut parla exactament de que els poders de la Generalitat emanen del poble de Catalunya i s'exerceixen d'acord amb el que estableixen aquest Estatut i la Constitució.
Correcte. Sí. Està clar. Ara, la segona reflexió anava per aquesta via.
Queda clar.
Està clar que això...
Això va en contra.
Correcte. I també va en contra de l'Estatut la resolució del Tribunal Constitucional que l'ha deixat en no res.
Vale.
I per tant, espera, aquí és on vull anar. d'alguna manera, Junts pel Sí i la CUP, el que consideren és superat aquest estatut, superat en el sentit de que no només s'ha quedat antic, sinó que no el podem ni tan sols exercir o aplicar.
Però tu necessites un marc de referència que puguis jutjar si les mesures que prens estan d'acord amb el marc institucional que ens hem donat. No pots dir, ara tiro, per aquí diu, insta el futur govern a complir exclusivament aquelles normes o mandats emanats d'aquesta cambra, a fi de blindar els drets. Només hem de el que decideixi la cambra. Sí, no, però aquesta cambra, fixa't, que els partits de l'oposició han demanat, i de moment Junts pel Sí i la CUP si estan negant, que els serveis jurídics del Parlament facin un document per parlar si és correcte, d'acord amb l'Estatut i la llei, aquesta declaració.
No cal el servei jurídic del Parlament, et dic jo, que no és que no s'adequa a l'Estatut, que el que s'està plantejant és una ruptura.
Però es tira pel dret amb una...
Es tira pel dret, estem parlant de tirar pel dret després d'unes eleccions on s'estava convocant a la ciutadania a, en aquest cas, si votava aquestes dues formacions, a que sí, farem una ruptura.
Farem una ruptura.
Clar.
En cap programa deia que hi hauria una ruptura.
Home, el programa de Junts pel Sí em parla de República Catalana unes quantes vegades, eh?
No, programa...
I República Catalana, a mi em sembla una ruptura bastant bèstia, tenint en compte el marc constitucional
que hi ha. En els mítings sí que es deia.
No, mira't el programa.
Però en el programa...
Mira't el programa. República Catalana.
Com a projecte. Com a, home, tu pots demanar... Està clar que sí, vull dir, però això no és de dir... Una cosa és dir, jo aspiro a construir un nou estat. Jo aspiro,
no aspiro
a construir...
Començaré a...
Començaré.
Però d'entrada... Què estan fent?
Sí, home, però començar dient, i a partir d'aquí no complim cap llei.
Però i com s'ha de començar? Digue-m'ho tu.
Bueno, busquen un altre...
Ja te la dic l'altre. Esperar que dos terços del Parlament espanyol es posin d'acord, no només a reformar la Constitució, sinó a permetre que una part del territori se separi. És aquesta la via que m'estàs plantejant tu i que m'imagino que és la que...
No plantejo cap via, jo dic
que... Home, i és l'única solució que queda.
No, home, jo el que dic és que no es pot... És a dir, aquí no tindrem llei. Tirarem pel dret i només posarem les que dicta el Parlament.
Bueno, això no vol dir que no hi hagi llei, vol dir que hi haurà les que hi ha al Parlament de Catalunya.
Fixa't, Joan Ramon, diu, basant-se en la majoria. La majoria de vots no és aquesta, la majoria dels votants. És de la majoria del Parlament, dels cons, sí, que fa una resolució.
Aquest, que és com s'ha de decidir les coses sempre, amb la majoria dels cons?
Aquest Parlament...
Excepte referèndums?
Aquest Parlament no pot modificar l'Estatut sense tenir... dos terços parts. No pot modificar l'Estatut, la seva llei fonamental. No la pot modificar sense tenir...
I en canvi el Tribunal Constitucional se la carrega
amb
una sentència.
Però, escolta, digue'm la veritat, vull dir, siguem serios, no pot fer una llei electoral sense l'aval de dues terceres parts del Parlament. I en canvi pot dir, desobeïm-ho tot només amb la majoria simple. Això no lliga, això no va...
Això estava als programes d'aquestes dues formacions.
I si el programa doncs va contra d'allò, doncs pots dir no es pot aplicar.
I totes aquestes dues formacions tenen també en el programa que en un episodi o en un estadi final d'aquest full de ruta hi haurà un referèndum on se suposa que llavors sí que es comptaran vots i no es comptaran escons, on el poble de Catalunya haurà d'avalar totes aquestes ruptures, que estic d'acord amb tu, això són ruptures, o sigui, no està d'acord amb l'Estatut, no està d'acord amb la Constitució.
Està
clar, però és que si ho estigués, amb una majoria... si ho estigués estaríem perpetuant l'autonomia. I justament
només...
aquestes dues formacions el que defensen és acabar amb aquest estadi, amb aquesta pantalla i superar-la. Llavors, trobo normalíssim que el que s'està plantejant
Pasqual,
és trencar amb això.
No,
a més us escolto molt del goig, tu. A veure, el Josep Maria diu quina és la causa, perquè els advocats diuen que la causa de la causa és causa del mal causat. I, per tant, ell deia que la causa de la causa és la declaració
La causa de la causa
és que ens van tombar l'Estatut.
Més lluny, sí.
Aquesta és la causa de la causa, perquè si no estaríem ara tots relativament tranquil·litzats. Mira com va pujar l'independentisme a tall del milió i mig de vots que va recollir.
Doncs tornem-lo a canviar, aquest Estatut.
Bueno, tornem-lo a canviar.
I anem per aquí.
No ha sigut...
Però, Josep Maria, canviem aquest Estatut... Perdona que torni a tallar, eh?
No.
La via, canviem aquest Estatut, ja te la dic jo. 0 escons d'Unió, 11 escons, si no recordo malament, de Catalunya Sí que es Pot. Que són els... I si m'apures, et sumo els del PSC.
Però
si
ens hem de posar d'acord tots, no només
però
una
llavors,
part.
No només una part. El plantejament que únic que queda per reformar l'Estatut i després que això t'ho acceptin és probablement posar d'acord als dos terços de les Corts espanyoles, reformar la Constitució i que això després, al millor, hipotèticament, acceptin un hipotètic referèndum que hipotèticament hauria de, o sigui, hi ha tantes hipòtesis, ah, i és tan lent, més difícil
aquest camí. Els processos de canvi profund són lents, no és avui per demà, i evidentment, tu fixa't que diu ara Catalunya Sí que es Pot, tornem a la casella de sortida, posem-nos d'acord per ajuntar totes les sensibilitats que estan decidides a posar en marxa un referèndum.
Correcte.
Constituent.
O 11 diputats.
Sí. 11 diputats, però els hi demanen als Junts pel Sí que s'hi posin també.
De contra 62 més 10, o sigui 72.
Sí, però si no, ara, jo sumen, si, hem de buscar la majoria.
Si sumen, si t'estan plantejant sumant un escenari de ruptura.
No, però aquest és el que no va, això. Tu quan vas amb un allò, vas d'excursió i dius vull anar cap allà i busques, intentes buscar una drecera i trobes un pas barrat, has de tornar enrere i has de buscar una altra alternativa. Això és un pas barrat. Aquí estem en un pas barrat i hem de tornar o a la casella de sortida o buscant altres aliances o esperar què passa el 20 de desembre i a veure, doncs, ja hi ha una força política, en aquest cas Podemos, que ja s'ha compromès en posar en marxa un referèndum.
Doncs vinga, sort, i que tregui dos terços del Parlament espanyol.
Ajudem a tirar camins que puguin ser més viables que el actual.
Jo només faig una pregunta, que és allò, Cusco, quanto me votaré paciència nostra? Vull dir, quants cops més hem de fer un altre estatut?
Però és que això no va,
Pasqual. Fem un altre estatut,
però ja veus que això no va.
Si el teníem fet, Pasqual, aprovat per això.
Però això no, ja veus que no té sortida, això. Bueno, o no ho veiem. Ho veiem o no ho veiem,
però,
que això no té sortida.
Maria, l'estatut ja no té sortida. Ja està escapçat pel Tribunal Constitucional.
Una part.
Però home, llavors n'hem de fer una altra, que se suposa que ara mateix...
I després...
Se suposa, i no ho dic per nas, ho dic pels resultats que hi ha hagut en aquestes eleccions, la majoria absoluta d'escons, ja no de vots, però la majoria absoluta d'escons, per tant, s'entén que amb una gran majoria de la ciutadania darrere...
No de vots.
No de vots, si t'estic dient d'escons. Però
deixa'm acabar.
Per això la CUP diu
no hi ha... S'ha perdut el plebiscit.
Perfecte. Però si estem tenint 72 diputats que consideren aquest estatut superat, i tu m'estàs plantejant de fer-ne un altre, que se suposa que si en fem un altre és per anar una mica més endavant, no? Per guanyar una mica més de drets, per guanyar una mica més de competències,
72 diputats,
amb una mica més de reconeixement. I aquest, o sigui, tu planteges un pas més endavant, quan aquest, que és un pas enrere, ja no està ni tan sols... plenament funcional, perquè el Constitucional te l'ha escapçat. Per tant, com pots anar endavant amb un estatut quan el que tens, que ja és una rebaixa del que havia aprovat el Parlament de Catalunya el 2005, aquest ja està escapçat pel Tribunal Constitucional?
Dues coses. Primer, l'estat actual de correlació de forces a nivell d'estat no és fixa, no és estable, no és definitiu. Això pot canviar, i pot canviar el 20 de desembre. Per tant, esperem que hi hagi una altra correlació de forces. Dos, aquests 72 diputats, mira si tenen doncs força i unitat i tal, que encara després d'un mes de l'elecció no són capaços de formar govern.
I quan això... va trigar Andalusia? És que això és normal en qualsevol Parlament.
Bueno,
o no? Els terminis estan per alguna cosa.
O això és la força que té en aquest moment aquesta majoria.
S'està negociant, jo no ho trobo tan descabellat. Hi ha un termini per negociar, no?
Tu veus que tu preveus que hi haurà capacitat doncs de formar govern abans
sí.
de...
Sí, sí, sí. Abans de què? De les eleccions espanyoles? Home, sí. Em sembla que el termini final és fins al gener, si no recordo malament.
El 9 de gener.
Encara que negociïn, no? És que per això tenim aquests terminis. Per què han de córrer? Quan va trigar l'Ada Colau a formar govern i a fer...
No, l'Ada Colau aviat.
Jo crec que això ho mirem des d'un cert sentiment de culpabilitat dels catalans, perquè no reformen, perquè l'Herrero de Miñón va dir que només amb una adenda ja n'hi hauria prou, perquè no reformen la Constitució espanyola.
N'hi ha que ja ho anuncien de què volen, estan disposats.
Sí. Sí,
esperem.
Sí, bueno, clar...
No ve de dos dies.
Un moment ho anuncia
després
que nosaltres ens hem posat.
Això sí. Jo penso que d'alguna cosa ha servit tot el conflicte, perquè dir aquest és un problema. Dir, finalment, el Rajoy diu el primer problema important d'aquest país és Catalunya. És molt important arribar a aquesta conclusió. Exacte. Per tant, doncs, anem trobant fórmules a veure com traiem el desmorigador.
Perfecte.
Amb aquesta resolució, això no va enlloc.
T'accepto la premissa. Esperem. Total, és el que tu dius. Queda un mes, no? Esperem. Què passarà? Quan? Podemos, òbviament, no tregui dos terços dels escons a les Cortes espanyoles, i ni Podemos ni PSOE arribin a aquests dos terços, perquè hi haurà Ciutadans, hi haurà també el PP, que alguna cosa tindrà a dir a tot això, i aquests dos terços, a veure, jo no sóc expert ni tinc un DeLorean que vagi al futur, ja m'agradaria, però el meu nas polític em diu que això no passarà. Llavors què fem?
Però és que ni que passa, tu creus que...
No, però és que un moment, és que posem-nos en l'estat i imaginem Què passa? Imaginem que, bueno, imaginem que passa, llavors està clar que es reforma la Constitució, val, però què passa si no passa? O sigui, si no s'arriben altres... aquestes majories, què hem de fer aquí?
Hi ha altres aspectes que fins ara ens han ajudat a viure en aquest estat actual de coses que no ens agraden, que entre altres, doncs, el finançament de l'autonomia, el sistema, i en altres elements que podrien ajudar a fer una transició de més competències, de més autogovern.
I tu creus que això ho acceptarà més... el poble de Catalunya?
El poble de Catalunya
poble
dependrà, dependrà dels partits polítics que ho proposin.
Ja t'ho dic jo, 72 diputats et diran que no. Per què? Doncs perquè en el seu plantejament a les eleccions al Parlament de Catalunya...
Si hi ha eleccions, Joan Raon, si hi ha, noves eleccions...
No, a les que hi ha hagut...
No, et pregunto, o sospito, perquè n'hi ha que comencen a dir que això de les eleccions del mes de març està cantat.
No.
El resultat i la correlació de forces no serà l'actual.
No hi haurà eleccions al mes de març, ja t'ho dic jo. Hi haurà un acord entre Junts pel Sí i la CUP, i ja ho veurem, m'hi jugo un altre esmorzar, si vols. I a banda d'això, com estàs plantejant...
Amb mas president o sense mas president?
Això ja ho veurem.
No, és important.
Home, no, tu m'estàs dient què passarà quan imaginem que Podemos i PSOE, que són els partits que volen canviar la Constitució... no treguin els dos terços necessaris per canviar-la, llavors m'estàs dient que llavors el que haurem de plantejar és, diguem, que un model de finançament nou, més competències, llavors això, Catalunya, Junts pel Sí i la CUP et diran que no, perquè aquest estadi
no
l'hem provat...
No com estadi definitiu, sinó de dir, de moment, escolta...
Ja, però és que t'estàs tornant al 2012, quan el Mas va anar a demanar el pacte fiscal i li van tancar la porta als morros.
Doncs, com que li van tancar, la millor hi ha algú altre que no li tanca la porta als morros.
O sigui, anem perpetuant l'almoina.
Però és que l'altre, si no té sortida, no tens manera de...
Sí, ruptura.
Però la ruptura no és paraula, és traduir la ruptura. Com es tradueix la ruptura?
Doncs amb el programa que portaran a...
Qui paga les pensions? La ruptura.
Justament, jo no tinc la resposta perquè no estic negociant aquest full de ruta.
Sí.
Els mateixos que estan pagant ara, vull dir, les pensions, no hi ha una caixa per les pensions, eh?
I tu tindràs, a l'anunciar la ruptura, tindràs la clau de la caixa?
Una de les coses que...
Tindràs la clau de la caixa?
S'ha de fer la
llei
d'Hisenda de Sant
Cugat.
I te la deixaran fer?
I Espanya podrà pagar el deute?
Jo no ho sé, el que sí que et puc dir és que tot i que vinguin els socialistes de més bona fe, que allò de Granada era per rentar-li la cara al Pere Navarro, però vull dir... Tu creus que els dos terços, que tinguin aquestes forces els dos terços, que ja és utòpic, tu creus que la resta d'espanyols d'allò, és que abans són espanyols que socialistes i abans són espanyols que de Podemos.
A mi saps que em sap greu que aquesta situació,
sí,
que ha sigut doncs, un pim-pam-pum doncs, amb el PP, sí, i està ajudant la campanya del PP. I el PP, que està brut i està trencat i tal, doncs igual això l'ajuda a mantenir l'hegemonia a les eleccions del 20, gràcies al conflicte de Catalunya. Ostres, tu, doncs a mi em sembla...
Jo el que veig és molt síndrome Samuel L. Jackson, que vol dir l'esclau que s'acontenta amb una miqueta d'una habitació més gran i un llit més còmode, quan segueixes sent un esclau. Perquè el que s'està... No, i no passa
si
res.
És fàcil,
no, és que fàcil apunto, no és, però fàcil no és aconseguir una ruptura i un nou estat. Està clar que no és fàcil. No. I és fàcil la situació en la qual està ara Catalunya?
Un conflicte que deixi víctimes, que deixi ferits.
Víctimes
que
de què?
De la situació.
I ara no hi ha víctimes?
Qui té la clau? Li preguntava.
I ara no hi ha víctimes?
Quines víctimes?
Home, doncs la taxa d'atur, per exemple.
I això ve la taxa d'atur? Ve de la Constitució?
No. Però llavors quines víctimes estarà deixant una ruptura? Pregunto.
Quines víctimes? Home, doncs d'una inestabilitat total.
I no hi ha inestabilitat ara?
No.
Ens va tot fantàstic.
Portem com un any doncs, que aquí no es governa, perquè estem només pendents de les elucubracions de l'autonomia. No? Mentrestant hi ha pobresa. Denuncien que s'han mort dos persones a l'hospital de la Vall d'Hebró per les retallades.
El mateix hospital t'ha dit que no era culpa d'això. Sí, mateix personal de l'hospital ha dit que no era culpa de les retallades.
I l'altre diu que sí.
I és demagògia d'això, és molt bèstia.
Jo et dic les notícies que
jo t'estic dient que el mateix hospital ha negat que això sigui per culpa de les retallades.
És un exemple. Però
home, però és un exemple una mica desafortunat, Josep Maria.
Però no em negaràs que hi ha retallades.
Sí, que no t'ho negaré. El que dic, la gent es mor per culpa de les retallades, és una afirmació una mica bèstia.
I que han condicionat temes d'atenció mèdica i escoles.
Correcte. I per tant, anem a veure per què hi ha aquestes retallades. Anem a veure el per què. Anem a veure el per què. Anem a veure el per què es planteja aquesta ruptura.
Sempre és la culpa dels altres.
No, nosaltres no, no.
No tenim.
A veure, està clar que hi ha una part de culpa que és catalana, ara, segurament. Ara, tota aquesta ruptura no es planteja perquè el senyor Mas o el senyor Baños o els dos de la CUP o els dos de l'esquerra els hi vingui de gust a trencar amb Espanya de cop i volta. Tot això s'arriba aquí per un atzucac polític, un túnel amb un mur al final espectacular, i perquè se suposa que durant uns anys hi ha hagut unes manifestacions i unes demostracions al carrer de que la situació actual no agrada. No agrada i la gent no està satisfeta amb aquesta situació actual.
Jo estic d'acord amb això. Jo estic d'acord.
Llavors, per tant, aquesta situació actual portada al Parlament de Catalunya donen els resultats que dona. Per tant, amb 72 diputats, que alguns els semblaran poc,
poden
alguns els semblaran molts... Poden
fer segons què i segons què no es pot
correcte,
fer.
Llavors estan plantejant aquesta ruptura.
No es pot fer.
Perfecte,
llavors... Simplement, jo dic això.
Ja veurem...
Els desitjos, el que vulguis,
si
però això no es pot fer.
Que això va en contra de l'Estatut, clar que va en contra de l'Estatut. Perquè és que des del bon principi ja t'ho estan dient. Si volen crear una república catalana, va en contra de tot.
I per tant...
Va en contra de tot. Doncs per tant...
Agafem l'escopeta.
No, estan plantejant una ruptura democràtica.
Sí, però com es fa, com es tradueix la ruptura?
Doncs esperem que hi hagi un full de ruta, jo no estic negociant.
Tu, mira què diu.
No, no, és que estava mirant perquè aquí diu considerem pertinent iniciar el termini i tal de la seguretat social, la tramitació de lleis de la seguretat social i de l'agenda pública.
Instant, en un mes, una llei, tu saps que no es fa en un mes, es fan en sis mesos,
sí,
problemes,
ho
instal·la un govern que encara no existeix,
sí.
I l'hisenda, fem la hisenda pública, però tu pots fer el que vulguis, però si tu no tens tots els recursos en aquests moments, no pots així per decidir.
No els tens i quan els intentes tenir el Tribunal Constitucional te'ls tomba.
Es va fer tota la campanya per pagar la declaració de renda a Hisenda Catalana. Van pagar això 300, no sé si van dir 320, no arribava a 350 catalans que van escoltar el suggeriment de pagar-ho no directament a la Seguretat Social, o no sé on es paga, sinó a la Hisenda Catalana, que és purament un gest, perquè després s'agafa allò i es passa als comptes públics. Però la gent, és a dir, si tu dius tu, ara a partir d'aquí vés a pagar allà, i l'altre diu, i si aquí després em casquen, què? La gent té por, i la gent no ho farà, això.
Sí, sí. Síndrome Samuel L. Jackson.
Ah, bueno,
ja et dic.
Vale.
Per mi té un nom.
Escolta, fem lleis, totes les lleis que vulguis.
No, però, per exemple...
Tu fixa't què ha passat amb el cas aquest d'ahir, de la CUP. Jo la CUP els estimo, perquè són coherents, perquè són gent valenta, són gent que han dit i continuen dient i ho han dit i no han canviat de parer. Diuen, nosaltres era el moment de començar a desobeir un ordre emanat de l'Audiència Nacional als Mossos d'Esquadra per detenir uns quants d'aquests grups, diguem-ne, anarquistes o el que vulguin. Això s'havia de desobeir. Jo, em sembla que és molt coherent. I què ha fet el conseller de... justificar-ho
d'interior
els hi ha demanat i ho ha fet. La desobediència no és així, dius, per les bones. Mossos d'Esquadra, a complir i deteniu aquesta gent. Els Mossos d'Esquadra, pim, pam, pum, perquè depenen de les forces.
Hi ha una petita diferència amb el que estàs dient i amb el de desobeir, en aquest cas, les normes del Tribunal Constitucional. I són 72 diputats, repeteixo.
No, però...
O sigui, és el resultat d'unes eleccions que ja es plantegen en termes de ruptura quan tens l'aval ciutadà i la majoria absoluta al Parlament, com a mínim, jo penso que tens la legitimitat de tirar endavant els teus plantejaments electorals o provar-ho. Que després això no ho pots fer, doncs ja veurem què hi passa després. Ara bé, a mi no em sembla gens estrany que Junts pel Sí i la CUP, si arriben a un acord, tirin endavant un procés de ruptura. És que és justament el que estaven plantejant en campanya, justament el que posa al seu programa.
Que ho anunciïn, sí, i que ho vulguin fer, sí. Jo dic que no és viable. I llavors cadascú que s'atengui a les conseqüències.
Òbviament, no és viable un procés de ruptura amb la legislació actual, però és que des del primer moment t'estan dient que no ho farem servir la legislació actual, perquè és que llavors ens quedarem com estem, o no?
La gent ha de saber quines conseqüències té.
Correcte, i per això...
No només el govern, la gent.
I la gent, sabent-ho, els hi ha donat 72 diputats a forces...
No els hi han dit el com ni les conseqüències que pot tenir.
Llavors la gent és tonteta, Josep Maria.
La
gent que ha votat a Junts pel Sí i a la CUP, m'imagino, vull pensar que ja saben que votaven.
Home, jo conec molta gent que ha votat a la CUP, molta gent.
Perfecte, i no saben que la CUP volia un procés de ruptura amb Espanya.
Sí, però com? I amb quins terminis?
Doncs justament és el que estem negociant ara entre la CUP i Junts pel Sí.
Això ja és una altra cosa. Això no va anar a la campanya,
a la campanya, i tu saps molt bé que has estat en política, cada partit porta un programa. Si el teu partit guanya majoria absoluta, el tires endavant fil per randa. Si el teu partit no té majoria absoluta, es negocia amb altres forces que siguin afins a la teva ideologia. És el que està passant ara amb Junts pel Sí i la CUP. És el que ha passat, el que va passar en el seu moment amb el tripartit a Catalunya, el que va passar en el seu moment amb el PP i Convergència a Espanya, el que ha passat fa mesos a Andalusia amb Ciutadans. Et puc donar mil exemples i tu, que has estat al Parlament, ho sabràs millor que ningú. Ho sabràs millor que ningú. Per tant, el que està passant ara és, s'estan fusionant, si se'n permet la paraula, que no és així, sinó la paraula correcta és negociant, el programa de Junts pel Sí, que és el que ha guanyat amb una àmplia majoria, i el programa de la CUP, que és el que segurament més s'assembla als plantejaments que té Junts pel Sí. Què en sortirà d'aquí? Tenim temps fins al gener per veure-ho.
Tu fixa't una cosa, jo recordo unes paraules del president Mas, quan demanava, suplicava, doneu-nos els dos vots necessaris sí. per fer govern. Això és només un dia, un gest. Després quedeu-vos a l'oposició i sigueu tan... Per tant, no aspirava a fer una coalició, diguem-ne, de programa de govern.
Tot partit aspira a guanyar, eh?
Per tant, es quedarien, no amb 72, es quedarien amb 62.
Correcte.
I 62 és minoria.
Molt bé, i per això...
I per tant, tot el programa de ruptura no el podran fer si no hi ha un acord.
Però és que justament la CUP planteja una ruptura encara més bèstia. Per
sí,
tant...
clar, perquè és més coherent. La CUP
però,
sí que hi va anar.
Si sembla que donis la raó. Si estem plantejant un escenari de ruptura i el partit que planteja una ruptura, diguem light, no té prou majoria, i hi ha un altre que planteja una ruptura bèstia, l'ajuda, encara més ruptura tindrem? O no?
Que voldran fer. Jo dic que no és viable,
simplement. Que la plantejaran i la començaran a tirar endavant perquè han guanyat les eleccions.
Han guanyat les eleccions Junts pel Sí, no la CUP.
Bueno, però corre, però la CUP està d'acord a tirar endavant aquest plantejament de ruptura.
De moment, un problema de ruptura inicial.
Home, clar, però no i què vol que comencin pel sostre?
Però no programa de govern, que el govern encara no existeix.
Clar que no, l'estan negociant.
Però imagina't, i encara no hi ha programa de govern, no sabem què es plantejarà en el govern.
Perquè l'estan negociant. Però és que és el que passa després d'unes eleccions on no hi ha una majoria absoluta. És que ha passat sempre als ajuntaments, als parlaments, a tot, vull dir, és normalíssim.
El que passa és que el Josep Maria, el que està, entenc jo, estan fent dues propostes de govern sense que hagi estat format. Igualment, i tornant una mica a l'inici de tot d'aquest problema i els ànims veig que estan...
Això passi.
Estem una mica encesos i és normal i és habitual perquè... I és sa, discutir, perquè de vegades...
I no ens barallarem, després podem anar a prendre
un cafè. Encara un cafè.
Però sí que... I veient una mica aquesta discussió que tenim aquí, en aquest estudi, aquí s'han coat, es pot extrapolar a molts indrets de Catalunya i de l'estat espanyol.
Però jo volia... Perdó.
La clau sempre l'ha tingut el govern espanyol, en aquest sentit. És l'inici, que dèiem, de l'inici del mal on el trobem. Sempre ha estat. I el que... I veient, discussions sense intervenir massa. El que és estrany i el que... aquí, i entenc que no s'ha demanat d'alguna manera, inclús des dels ciutadans de Catalunya, cap responsabilitat del govern espanyol en aquest sentit, des que en el 2010-2012 tenim aquest posicionament inamovible del govern espanyol respecte de Catalunya, inamovible perquè no han fet cap pas, inclús recordarem a l'Alicia Sánchez Camacho anant a Madrid dient espereu que vaig a negociar jo, que vaig a parlar amb ells, va arribar a Madrid i li van dir seu i calla, bàsicament, van fer això, perquè ella va sortir després amb el cap baix i va dir no hi ha marge perquè reclamava allò d'una singularitat per Catalunya, que això ara doncs, torna a sonar aquests dies entre el PSOE, Podemos i altres formacions. És, tal com ara veiem el govern espanyol, no ha canviat en aquests anys, i es demana, i jo entenc lògic que hi hagi gent que no estigui d'acord amb el posicionament de trencament des de Catalunya, però és que el que continuo veient des de fa 6 anys és la mateixa, el mateix posicionament, no només del PP, perquè aquí hem d'incloure més gent, no només del govern espanyol, sinó aquesta massa que continua veient igual i actuant igual respecte a Catalunya, i alguna cosa falla. I no estic opinant el que s'ha de fer ni a favor del trencament i a favor d'altres propostes, però és que propostes que entenc absolutament legítimes per part de formacions catalanes com Iniciativa, com el PSC, és que de moment o hi ha un canvi el 20 de desembre radical, i radical vol dir que o el govern espanyol perd la majoria i ha de pactar seriament amb altres formacions, o continuem amb aquest xoc de trens inevitable.
Jo estic d'acord, però això passa en tots els països del nostre àmbit democràtic, és a dir, que hi ha governs tossuts que tiren i tanquen alternatives i tal, i l'eina que tenim per canviar això és cada 4 anys votar i treure aquests senyors del PP del govern i treure'ls-hi la majoria, no només l'absoluta, sinó...
No només ara, el PP, insisteixo, sí, eh? No...
Però, per tant, vull dir, és el mecanisme que tenim. L'altre és la revolta, la insurrecció. Vale, jo amb la insurrecció, com que sé que tinc, intueixo de que té més conseqüències negatives que l'altre, continuo creient de que hem de fer tot un esforç per fer aquest canvi polític a Espanya, i aquí a Catalunya ja s'ha fet, i això ho tenim ara a la mà, a 23, però em preocupa que la situació d'aquí hagi anat fomentant precisament l'anticatalanisme, no només en el govern, sinó la ciutadania que haurà de votar el 20 de desembre. Pasqual, això és el que em preocupa.
Jo volia dir, primera, inamovible, que deies tu, no, perquè has sigut hostil. Vull dir, durant tota aquesta legislatura, no vull parlar del verd, no vull parlar de no sé què, però hi ha sigut un ambient, no ha sigut inamovible, ha sigut hostil. Segona cosa, jo volia fer una espècie de paràbola del fill que vol marxar de casa, que es vol emancipar. Li diuen, el que deia Joan Ramon, no et farem l'habitació més gran, et farem no sé què, però que al final aquella persona, i més que influeixen els sentiments, al final dona un cop de porta, i aquest cop de porta, per més que li han intentat raonar, no hi ha hagut manera d'arribar-hi. Tercera cosa que volia dir, jo crec que aquí estem constantment jugant amb la situació actual de la composició política, quan les eleccions que hi ha hagut el que volien ser era un plebiscit. El que passa és que no ens han deixat fer el plebiscit i resulta que hi ha tot aquest mare magno. Però si no, jo crec que la composició seria molt diferent si haguéssim pogut fer primer el plebiscit i després haguéssim pogut fer les eleccions normals. I l'última cosa que volia recordar és que dintre de totes aquestes circumstàncies que hi va haver-hi en les eleccions, simplement per, jo crec que 10.000 vots, que no sé si són 10, són 8 o són 12, no vam arribar a la majoria absoluta. Vull dir, el problema, ara estem parlant com si fóssim els perdedors. Perdoneu, que per molt poc no hem sigut els guanyadors. Influeix molt poc. Bueno, ara depenem de la CUP, que de l'altra manera possiblement no hi dependríem. Per tant, barregem masses coses en aquest aspecte.
La realitat les barreja.
Sí. Doncs, arribem ara bé a l'hora en punt. Aquest
I
tema...
estic content, sí, perquè aquí només hem parlat de política, perquè si, i ens ha tapat la corrupció. Sempre, era... que passa, sempre que passa al revés, ells pretenien que parléssim només de corrupció i no parléssim de política. I aquí, com som bons polítics, hem parlat de política.
Jo no sóc pas polític, eh?
Bueno,
jo sóc periodista i no he militat mai enlloc.
Ets polític de no ser polític.
No.
Fas política de no ser-ho.
No, i ara, jo estic a la ràdio parlant de l'actualitat, però no milito enlloc.
Doncs agraïm...
No milito tampoc enlloc.
Ah, però des del Parlament...
Però no tinc carnet de partit,
ja.
Ni l'he tingut mai.
No? Ah,
no? Però has estat a unes quantes llistes.
He estat Ciutadans pel Canvi. Ciutadans pel Canvi.
Doncs agraïm la companyia avui a la tertúlia del Joan Ramon Armadàs, del Josep Maria Balcells i del Pasqual Dussó. Gràcies a tots tres. Ens veiem dijous que ve. Esperem en companyia de la Maria i del Joan en aquesta tertúlia i molts altres temes. No hem parlat ni de la carn ni de la corrupció i ens ha tocat de prop.
Jo també parlarem de sang. Parlarem.
El pecado de la carn era una cosa molt...
Doncs ho deixem aquí. Bon, els deixem ara amb el Sant Cugat a fons amb la Carme Reverte. Fins demà.
Vagi bé.
El gall del monestir.